S'entén. Aquesta nova tongada d'atacs arriba un dia després de la que fins ara ha estat la jornada més mortífera al Líban, amb més de 250 morts i un milenar de ferits, en aquest cas pels bombardejos d'Israel. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Cinc minuts, com sempre, puntuals per començar aquesta tercera i ja darrera hora de programa. Volen recuperar aquell tema que tant ens ha cridat l'atenció a primera hora, a les 9, la reunió dels Àngels de Charlie per la celebració dels 50 anys de l'estrena d'aquesta sèrie mítica que tots recordam.
Les protagonistes originals dels Àngels de Charlie s'han tornat a reunir 50 anys després. Les actrius Jacqueline Smith, Kate Hudson, Judson i Cheryl Ladd han participat en un acte commemoratiu al festival Palifest a Los Angeles, on han recordat anècdotes del rodatge i l'impacte d'una producció que va marcar tota una generació.
La sèrie, estrenada el 1976, seguia tres dones detectius que feien feina per al misteriós cap, en Charlie Toustin, i es va convertir ràpidament en un fenomen cultural de la televisió d'aquella època. Durant l'acte, les actrius han destacat el caràcter innovador de la ficció, que mostrava dones d'alguna manera independents, protagonistes en històries d'acció, en una època, Xisco, dominada per rols clarament masculins, no?
Jacqueline Smith va subratllar que la sèrie era especial i única, mentre que Kate Jackson ha recordat que va contribuir a trencar el sostre de vidre i demostrar que les dones podien fer qualsevol cosa que fes un home a la petita pantalla.
El retrobament, carregat de nostàlgia, també ha servit per posar en valor la complicitat entre les tres actrius anys després, que asseguren continuen sent com una família després de tantes dècades i després de tant d'anys.
50 anys. Més tard, concretament, els Àngels de Charlie continuen sent un referent televisiu i un símbol d'empoderament femení que va marcar, també hem de dir, l'estètica capilar de tota una generació. No sé si éreu fans de la sèrie.
Ara vols dir una cosa de l'estètica capilar. Just a les 9 deia que tenen totes una bona cabellada, però si vos fixeu i podeu recuperar les imatges a la carta, conserven encara aquelles ones mítiques dels pentinats dels anys 80, amb tant de volum, utilització de difusor perquè agafi el cabell més... No? Aquestes ones, fixeu-vos, és que són...
Per aventura van fer venir bé per la trobada que han tingut, no?
També és vera.
Per aventura no hi ha sempre, també.
Però... No, crec que s'aixequin
així. Molta de gent anava a la perruqueria amb una foto d'en Ferrafà Fausset, per dir que volien aquells
cavalls. Les perruqueres sempre diuen que no has d'anar mai amb una fotografia.
Ho vàrem aprendre en els anys 80. Ens va entorbar 30 anys en entendre que no has d'anar mai amb una foto perquè l'estructura òssia de la Marta Grau no és la mateixa que, per exemple, la de Jacqueline Smith. Per tant, el que li queda
bé ella molt manco.
No té per què quedar-te bé tu, però somia, fieta.
Per cert, els looks ideals, no?
Sí.
Amb aquest rosa, taronja... Sí,
que
una va més discreta, però...
T'ho han dit el mateix que he dit avui a les 9. Troc que la pressió estètica sobre les dones artistes se nota perfectíssimament en aquestes tres dones. Que haguessin, que ara mateix serien unes padrines meravelloses, però ara tenim en Kate Jackson.
Que no Hudson.
En pantalla. I
és que...
no saps si és una dona o està transicionant a moix. És a dir, és una cosa que a mi me té una mica boat. Vaig haver de mirar les imatges un parell de vegades i tu no veus dones que freguen la setantena.
Que va de blau marí.
Exactament, sí.
La pressió que...
Jacqueline Smith, Hatcha d'Armilla, i llavors a Rosa, en Cheryl Ladd.
La pressió estètica que sempre en parlam, no? Que està com a més dirigida, enfocada i centralitzada en les dones, perquè veiem, no? Moltíssimes actrius han parlat en aquest programa moltes vegades de, no sé, Nicole Kidman o Demi Moore, no? En els seus 60 anys són més joves que nosaltres, no tenen rues. I aquesta pressió, d'alguna manera, se veu reflectida en imatges d'aquestes actrius famoses que se resisteixen a tornar majors.
Que jo crec que això se produirà un canvi radical, igual que se va fer en les tendències dels anys 90, per exemple, quan la gent s'operava del pit, que era un volum molt... un pit, se posava un pit molt per damunt de les seves possibilitats o de la seva estructura òssia, i després se va fer una marxa enrere, dient fins on hem arribat. Jo crec que les operacions d'estètica passarà un poc el mateix. Perdoneu-me la comparativa, però és vera que és molt, molt visual. Jo crec que aquí passarà un poc el mateix, que després d'això estarà estantís, no se veurà bé en realitat, o estirà mal vist i ningú voldrà, o tindrà repercussions per la salut.
Clar,
crec que haurà una marxa enrere.
No tens cap dubte de que les tres s'han operat.
No tens cap dubte.
El millor d'envair és
no
que
tens cap dubte.
No se noti que has passat per un quiròfan. En canvi, elles tres, és impossible que en els 70 puguis arribar amb aquest nivell d'estirament de la pell. Però tot i així, és cert que varen ser dones pioneres, varen marcar un abans i un després a les sèries televisives, varen obrir camí a moltes altres dones que varen participar a la tele, però també no hem d'oblidar, ja ho dèiem abans a primera hora, que la sèrie tenia un punt masclista molt marcat, perquè mai detectius, amb Mike Hammer, mai van en banyador. Llavors ja va venir Magnum, però les sèries normalment, tu penses en Starsky Hatch, penses en Los Hombres de Harrelson, etcètera, que eren les sèries de policies que s'emetien en aquella època, i no n'hi havia cap que anés en banyador. En canvi, en els capítols de Los Ángeles de Charlie, o sorpresa, sempre hi anaven en banyador, o un moment o un altre.
T'he de dir una cosa, les operacions d'estètica no estan tan avançades com se pensa la gent, perquè a tothom se li nota. O sigui, és molt fàcil el que tu has dit, d'una pegues una ullada i se veu. I no és tothom, no?, que s'hagi sotmès a una operació d'estètica i que diguis, mira que natural, que li ha quedat. O sigui, que en realitat no està... Bé, Julia Andrews, no sé si l'heu vista recentment. Bé.
Jo crec que o no s'ha fet molta cosa o se la va fer quan tocava.
O se la va fer quan tocava.
O on tocava.
No, que diuen que el secret de la cirurgia estètica, des d'aquí no en farmacologia, però tothom diu que t'has d'operar quan no ho necessites. És a dir, si ja t'operes quan tu necessites, és quan ja fas tard. Mira, ara veiem aquí una Julia Andrews que està
meravellosa. Sí, com ella. Si tu m'ho demanaves, si érem de... sèrie o no, jo ja ho he dit a les 9 del matí, jo crec que per època, per any de naixement, no m'ha tocat tant, tot i que és vera que en aquella època
jo tampoc vaig anar a l'estrena de Mary Poppins i jo som molt de la Julia Andrews.
Tornava allà mateix, ja ho sé, però és vera que tot i que hem vist reposicions, no he estat seguidora de Los Ángeles de Charlie. Te podria dir que he estat seguidora d'altres sèries. Los Problemas Crecen, per exemple. Que m'encantava.
Clar, és que Los Ángeles de Charlie formaven part de la factoria de Naron Spelling, es para de Natoria Spelling, la dona de Sensación de Vivir.
De Sensación de Vivir.
Que en aquella època es que va fer Vacaciones en el Mar, Los Ángeles de Charlie, Dinastia, totes aquestes sèries duen el seu segell, i es va dir que va ser un gran productor i que va tenir pipella per fitxar en aquestes dones joves aleshores per fer aquesta revolució televisiva.
En tot cas, sempre ens encanten aquests esdeveniments, no?, que tenen a veure amb les sèries que varen marcar la nostra, no, adolescència, no, infantesa, hem de dir. O fins i tot no havíem encara nascut, perquè, clar, parlam de... Quin any era l'estrena?
76. Espanya
bé, varen conviure, no?, amb aquesta sèrie. Exactament, però que va marcar una època, sens dubte, Joana, que volies afegir.
Abans de continuar amb el programa, recordar que avui hi ha secció de sèries.
És veritat, i tenim moltes recomanacions, així que, per favor, seguiu-nos fins a les 12, perquè vos recomanarem algunes que...
Una salutació cordial a Mara Tumbral, que ella ha vengut a parlar de les seves coses.
Però com deia la Joana, volem continuar i proposar-vos i contar-vos altres qüestions que no volen deixar de banda ni molt manco. Aquest mes d'abril, la solidaritat i la inclusió prenen protagonisme amb una nova edició de la campanya d'aquesta casa Tots donam una mà, i enguany l'entitat protagonista és la Fundació Down i Més.
Una fundació sense ànim de lucre que fa més de 16 anys que fa feina per millorar la qualitat de vida de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, oferint suport també a les seves famílies. Durant aquestes setmanes coneixerem més de prop la seva tasca a través dels diferents canals d'IB3, posant en valor una feina essencial per avançar cap a una societat més inclusiva i amb més oportunitats per tothom.
Per tant, aquest mes d'abril, Tots donam una mà, aquesta campanya d'IB3 dona una mà a Fundació Down i Més, i és per això que avui volem saludar, volem conversar amb na Isabel Ramis, que és membre del patronat d'aquesta Fundació Down i Més. Bon dia, Isabel, com estàs?
Bon dia, molt contenta. contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també de poder-te saludar i que mos contis, no?, un pot de la tasca d'aquesta fundació que fa 16 anys que està en marxa i que fa feina per ajudar a usuaris i també a les seves famílies. Per a qui encara no vos conegui, per a qui no conegui la fundació, què és exactament Fundació Down i Més i quina és la vostra missió principal?
Bé, la fundació el que pretén bàsicament és donar suport a aquestes famílies que tenen fills amb una discapacitat intel·lectual o amb síndrome de Down, i el que feim és molt de tallers, és a dir, sobretot és acollir, no? I amb aquesta acollida també assessoram un poquet totes les ajudes de les que poden disposar i també de diguéssim, tots els plans que haurien de fer, doncs, amb els seus fills, no? Nosaltres tenim distintos plans de logopèdia, de fisioteràpia, etc., el que hagin de menester, i el que sí que donem és suport econòmic. Ajudam, no mos poden fer càrrec de totes les teràpies, però sí que ajudam un poquet a les famílies amb aquest aspecte. I va ser un poquet també novedós amb aquesta fundació, perquè el que fèiem era com que cada família podia elegir el seu terapeuta, que li anava millor tant per proximitat com per gustos, el que fos, no? Perquè és vera que hi ha moltes associacions que també te donen aquesta ajuda, però tu vas allà i t'has d'adaptar en els seus terapeutes i en els seus horaris o a la localització, no? Aleshores, vàrem veure que d'aquesta manera podíem oferir una cosa que no s'estava oferint.
Clar, ho dèiem a la presentació, fa 16 anys que feis aquesta feina. Com ha evolucionat l'entitat durant aquest temps? Perquè, clar, la investigació avança, la manera d'afrontar-nos o de confrontar-nos amb quin tipus d'incidències també que envia, com ha anat evolucionant tot plegat?
Bueno, poc a poc, no? Perquè tampoc no som molts, és una associació petita, però sí que jo crec que el que sí hem anat fent és acurant un poc aquesta ajuda, no? És a dir, molt personalitzada, I molt també, molt familiar, que jo crec que també això és important, sobretot en els primers anys de la vida d'aquests infants.
Diries que encara ara, en ple segle XXI, en ple any 2026, encara hi ha moltes barreres per a aquestes persones que tenen aquesta condició, tenen síndrome de Down o una discapacitat intel·lectual, no sé, en temes socials i fins i tot laborals, no? Mm-hmm.
Jo crec que cada vegada menys. És a dir, sí que s'ha normalitzat bastant i també estem lluitant per això, perquè dius, bueno, són persones que són molt vàlides per moltes coses. Evidentment no aniran a lo millor a la NASA, però sí que poden fer una feina molt enriquidora allà on els necessitin, no? Pens que sí que s'ha normalitzat, pens que sí que hi ha moltes ajudes, jo és el que m'he trobat, no? Personalment, no, tot han estat com a, bueno, sí, o sigui, ajudes, diguéssim.
Ara que la Joana te plantejava el tema de si s'ha, o si la societat, no, va evolucionant, mm-hmm, sobretot quan t'apuntava el tema de l'àmbit laboral, mm-hmm, si fem la mirada enrere, quins canvis podem trobar? Ara són més empreses les que s'ho plantegen, i abans eren pràcticament anecdòtiques, no? Aquelles que apostaven, sí, per la inclusió.
Home, pens que ara, primer sí que per llei és vera que quan l'empresa és suficientment, clar, gran, sí que han de tenir, doncs, un cupo, no? de gent amb discapacitat, però a la vegada també crec que voldria pensar que no només és una qüestió estètica, sinó que és una qüestió de dir, bé, com a societat, no? Quins reptes mos proposam i com valoram, no?, aquesta societat. Pens que quan cuidam dels membres, la paraula que me surt és febles, però tampoc dic, no són persones febles, no? Són persones que lluiten molt, que poden aportar molt, però que és vera que necessiten tal vegada d'una mà, no?, que una altra persona no necessitaria.
I aquesta mà, Isabel, també comença per nosaltres com a societat, per exemple, evitar la infantilització, que a vegades se fa, no?, de les persones, sí, amb síndrome de Down. Jo crec que som els primers que ens dirigim a ells, a vegades no són nins, i se'ls hi tracta, no?, d'una manera molt infantil. Hem de començar per canviar aquest patró.
Sí, o sigui, jo crec que sí que els han de donar la possibilitat de que ells mateixos s'expressin el que volen, que els tractem com a persones, després ja t'ajustaràs, no? Perquè és vera que que bé, hi ha persones que tenen més capacitat o menys capacitat, no? Ja t'ajustaràs, però de bones a primeres no tractar-los com infants, perquè no ho són.
Infantilització, que és un dels errors que cometem com a societat, i per ventura també aquesta sobreprotecció, per ventura fins i tot de les famílies, no? Sí. Des pares. Nosaltres t'hem presentat Isabel com a membre del patronat, i abans del manco, en el meu cas personal, m'he trobat amb el tema d'ajudes, no? També és vera que ets aquí perquè ets mare, no?, d'un infant de 4 anys amb síndrome de Down. També per conèixer una mica la vostra història, contem-vos un poc qui és el teu fill i un poc amb aquests 4 anys com vos ha revolucionat també ca vostra.
Bueno, en Tomàs, jo dic sempre, en Tomàs m'ha donat el susto de la meva vida, vull dir, quan varen saber, sobretot el diagnòstic, no? Te quedes paralitzada perquè penses, això no me passarà mai, no mos pot passar mai a nosaltres. Però bueno, una vegada que dius, bé, això és el que tenim i hem de tirar endavant, qui són jo per decidir si aquesta persona ha de néixer o no néixer, el que fas és posar-te en marxa. El manco nosaltres és el que vàrem fer, i vàrem acudir a la fundació. És a dir, què hem de fer, com ens hem de preparar, perquè quan tu saps abans, bé, el que has de fer és posar-te mans a l'obra, no? És a dir, aquest ninet, en Tomàs, el que ha fet ha estat posar-nos les piles, com a família, no? Com a persones també, i ja des del primer moment dic que ha estat un bebè. L'altre dia els explicava, que soc professora també, i el dia de síndrome de Down, els explicava, dic que en Tomàs no ha estat un bebè normal, és a dir, un bebè normal tu li dones de menjar, el deixes dormir i poca cosa més. En Tomàs, des de que era ben petitó, el duem a fisioteràpia, el duem a psicòleg, vull dir, tot el dia estava en marxa, potser un altre feia siesta i ell pues, havia de fer feina, no? Perquè no sabia plorar. Entonces va haver d'aprendre a plorar, no sabia moure-se, el vàrem haver d'ensenyar a moure-se. Bueno, va ser pues, una col·laboració, diguéssim, també de tota la família, perquè tothom va haver de col·laborar.
Quan dius molts valen, va haver de posar les piles, m'imagino que el que se produeix és també un aprenentatge en positiu per part
totalment,
de la família.
Totalment, perquè en el principi també és diagnòstic, el que te dona és molta por. Molta por a lo desconegut, no ho coneixes. Per tant, aquest assessorament és vital, o per nosaltres va ser vital. Pensam que això és el més important que podem oferir també a les famílies, no? De dir, no passa res, vull dir...
El recolzament del grup també.
En Tomàs mos ocupa, però no mos preocupa. Me preocupa més és que fa segon de batxiller, per exemple, no? O sigui, però és vera que t'has d'ocupar, vull dir que és més feina i que, bueno, hi han de ser.
Clara, parlaves de la desconeixença davant d'aquesta realitat. Clar, qualcú que tingui síndrome de Down és fàcilment reconeixible per un tema facial, sí, per dir-ho de qualque manera, però clar, més enllà d'això no saben res. També s'hauria de fer com a més pedagogia en aquest sentit, entendre en què consisteix aquesta discapacitat, com se pot ajudar, que diuen, bueno, on posar les piles, ho hem hagut d'aprendre tot, però clar, hi hauria d'haver una mínima base que tothom sabés tractar a qualcú en Down, més enllà de lo que dèiem, aquest paternalisme que surt com a xerrar-los a poc, com si encara que tinguin 50 anys, xerrar-los sí, com si en tinguessin 4. Clar, d'arribar un moment que la gent que té Down ja adulta, tot està un pa fins als nassos de que li ofereixin un tosso d'aigua com si fos beneit, que no ho és. Sí. Per tant, tot això com a societat està beníssim, la funció corporativa que també té aquesta casa, demostrar altres realitats. Que creus que haurien d'aprendre? Tu que ja ho tens tant per mà, quins serien els 4 trets o en el teu dia a dia, que és allò que tu has après, que la resta del món hagi d'aprendre encara que no tinguem ningú en síndrome de Down que nostra?
Jo penso que fonamentalment és la normalització. És a dir, hem d'aprendre a conviure amb gent amb síndrome de Down i amb altres discapacitats, també. I deixar-los expressar, no? Que puguin parlar, que puguin tenir veu, també. I jo crec que, bueno, ara pensava quan me xerraves, no? O sigui, síndrome de Down, gràcies a Déu, pues, està molt estudiada, també. Ja és una cosa que a nivell genètic, a nivell de... Bueno, tot això se sap molt. Que és el que han de fer. Ara, el que han de deixar fer és com a deixar-los fer a ells, no? Que siguin ells mateixos, com es contin la seva història.
I fins i tot deixar-los decidir, no? Perquè també sí, arriben a una certa edat. Ara en Tomàs no, perquè té 4 anys. I té a son pare i a sa mare i en els seus germans, perquè sí, per el que veig també té germans que l'orienten, l'acompanyen, el sostenen, no? Però quan són grans també deuen tenir les seves corolles, les seves ganes de tenir la seva independència fins i tot, sí, no? I també han de respectar per ventura que vulguen tenir-la.
Efectivament, és a dir, en el final... Pens que, bueno, dependrà de cada persona, però un poc d'assessorament, però en el final aquesta llibertat de poder decidir és importantíssim per ells.
I també visibilitat, no? A vegades, Darepi, que vàrem parlar en la Fundació Esnimo, parlaven de la manca de referents televisius, cinematogràfics... Sí,
exactament. És que ja, però és veritat que encara és anecdòtic.
Però en comptagotes...
És que pensam sempre en en Pablo, no? Que és aquell...
Pablo?
Nin, no, sí, que ja és un home. Sí. El síndrome de Down,
però és
que
un bon exemple, Joana, perquè ja fa 20 anys.
No? Final, pensam... És l'única persona que tenim de referent perquè, per això, no? Perquè va aconseguir tenir carrera. O ara, per exemple, en Roscón, no? Perquè sa mare, que és... Na...
Samantha
Valle Juan Árgera l'exposa molt a xarxes i parla molt d'aquest tema i el fa protagonista, no?, des dia a dia a les xarxes socials.
Exacte.
No?
Sí. Bé, això a vegades Campeones ha fet molt, diguéssim, no?
Tot però... i els protagonistes de Campeones s'han queixat, precisament, perquè diuen que aquesta visibilitat ha tingut coses molt bones,
clar,
però que també n'ha tingut de negatives, que és que aquesta visió edulcorada que han donat des de la pel·lícula tampoc facilitava molt la seva integració. Jo recordo que som un nen del 80, hi havia un mèdico precoz, la sèrie aquella de Neil Patrick Harris, que sortia en Corky, que era un nen en Down i que era auxiliar a l'hospital on feia feina es metge jove o Médico de Família, que també ho varen copiar. I també
aquestes
i també
les que fas via... referència, sí. Xisco, de fet, varen ser pioneres perquè parles de fa més de quasi 30 anys.
Sí, però sí. Si penses, no sabem ubicar un altre personatge de ficció que tingués síndrome
de
Down.
Exacte, més enllà de la comèdia. No?
O sigui... no, i que és important la visibilitat i sobretot els referents, perquè, clar, quan els nins en Down creixen, així com, per exemple, tothom vol veure-se reflectit en qualque moment a una ficció, perquè és allò que mos forma també culturalment, això... ha desaparegut, no és?
Sí. Home, és vera que ara a xarxes socials hi ha molta activitat, no? És a dir, a més, l'algoritme quan detecta que cerques alguna cosa en síndrome de Down, tot d'una te posen, pues això, molt de reels amb gent que sí que comença a sortir per xarxes, no? I hauríem de donar un poc més esbot cap a altres mitjans de comunicació per poder donar aquesta visibilitat.
Algun apunt, consell, Isabel, perquè tant la societat, els mitjans de comunicació puguin abordar el tema de la millor manera possible, de la més natural, de la que ajudi a visibilitzar-ho, però des d'un punt de vista que no sigui paternalista ni tampoc ho infantilitzi, algun consell perquè tothom ho pugui tenir present?
Sí, no ho sé, penso que tal vegada... no sé, ara no se m'ocor.
Empatia
molt,
per aventura, no?
Empatia,
aquesta podria ser un bon punt de partida.
I a lo millor tal vegada, pues, a l'hora de poder accedir a un lloc de feina, alguna que, és a dir, a qualque oposició, algunes coses, a vegades tu vols cercar informació i no la trobes, no és molt accessible, tampoc, no? Aleshores, fer tal vegada més accessible a les associacions o que pugui arribar a aquestes persones, pues, perquè se puguin cercar, no?, una feina el dia de demà.
Tant de bo, no? Anem aprenent com a societat i d'aquí un temps no haguem de parlar, no?, de la necessitat d'aquesta visibilitat a la que avui fèiem referència. I Vetres dona una mà a través de la ràdio, a través de la televisió, a la Fundació Down i Més. Hem parlat amb Isabel Ramis, membre del patronat d'aquesta entitat. Isabel, moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
Tot un plaer. 11 i 26, uns consells, tornem tot d'una amb més propostes.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IV3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la Primera Divisió des de l'Estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que repiquen les campanes de la Seu!
en acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Al dia i B3 Ràdio.
Són les 11 i 29 minuts. Moment ara per la moda, perquè volem parlar-vos d'una tendència que ho està canviant en el món sencer, sobretot ens referim al món de la moda, de la bellesa. El terme és el luxe silenciós.
Exacte, un terme que és com una manera d'entendre l'elegància que fuig dels logos, els excessos, i aposta per la discreció, la qualitat i l'exclusivitat sense estridències, que això mos encanta aquí a nosaltres. Ho hem vist a sèries com Succession o també a Passarà i fins i tot a les rutines de bellesa d'algunes celebrities.
I per entendre què hi ha darrere d'aquest fenomen, avui ens acompanya la nostra estilista de referència, que és Soledad Rebollar. Aquí ja la podem saludar, Soledad, com estàs?
Buenos días, cuéntala.
Clar, per començar, anem a fixar aquest terme. Luxe silenciós. Què és exactament això?
Bueno, hablaríamos de la tendencia que estamos viendo ahora. Hemos pasado de ser ostentoso, de demostrar... A ese lujo en la belleza silenciosa. Lo estamos viendo en celebrities, lo estamos viendo en artistas. Mira, alguien que ahora mismo lo estamos en redes, que es, para mí creo que es como un fenómeno que está pasando en el mundo, es Rosalía, ¿no? Rosalía, hemos pasado de ser lo más ostentoso a mira ahora cómo va, ¿no? De lo más natural, de lo más silencioso, de un cabello más natural, de la piel.
Molt monja.
No. Jo anava a dir, si luxe silenciós el podíem definir o traduir com elegància, o no és el mateix?
Bueno, yo sí lo enfocaría un poco a esa elegancia, pero sobre todo lo enfocaría mucho a sentirse identificado, a ser coherente, a no ser ostentoso, a mirarse al espejo y reconocerse.
Aquí en la Georgina, don Cristiano no entraría, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, a ver, yo creo que hasta ella también está yendo un poco a esa tendencia. Al final son tendencias, yo creo que sí. Lo estamos viendo.
Se deconstruirá
sí,
un poco.
Sí, eso es.
En aquest sentit, Soledad, aquest luxe silenciós el podríem relacionar amb aquest concepte anglosaxó de salt money, dels doblers antics, que una persona quan està rica, ja de diverses generacions, no la veuràs amb aquells logos de Versace o de Saint Laurent, just aquí sa camiseta, o uns texans tot plens de marques, perquè se noti que si t'has comprat uns Cavalli, que se noti que t'has gastat 700 euros. O lo darrer que fa Balenciaga, que fa aquestes coses que t'ha d'agradar molt el seu estil com per comprar-t'ho. Posen com a exemple, com a cap part d'aquest luxe silenciós, en Bill Gates, que d'una camiseta, una camiseta blanca bàsica, que li pot costar 500 euros, i tu te penses que és un pedaç d'aquest per llevar-se pols. Clar, el luxe silenciós també passa per aquí, que s'ha de notar que tens duros sense que se noti que tens aquests euros.
Pues mira, muy interesante lo que hablas. Yo creo que al final no hay que demostrar. Muchas veces influye mucho más la elegancia en los movimientos, en la forma de expresarte, en la educación, en la calma, ¿no? Yo diría que hoy en día el lujo está en la calma, en tener tiempo. Claro. Entonces te hace...
No tenir pressa.
Sí.
És a dir, que puguis arribar com a surant sí. a un nigul, perquè sí. vol dir que has tingut temps de berenar, sí. de fer-te la teva tasseta de fruita en chia, que has anat a fer... que has begut fet dos cafetets al lloc d'un i sortir corrents, és a dir, també allò que els francesos diuen salut, no? És a dir, més sí. una espècie com d'atmosfera que tu crees quan camines.
Home, però això...
En aquest programa seria na Marta Guerau. Per nosaltres, en Lutxa Silenciosa, és na Marta, que sempre arriba amb aquella calma, mai la veuràs despentinada.
Home, això sí, eh?
Bé, mem, també jo aquí n'he vengut a mal parlar.
N'he
vengut a mal parlar de ser meva directora. Però és cert que aquesta calma que transmet na Marta Guerau se nota, no, com a, o se percep com a Lutxa Silenciós.
Sí. Es para, no, pero es de, o sea, hoy no, pero hoy en día lo estamos viendo, que es, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es encontrar un retiro, el bienestar, el de repente alimentarte bien, el de repente buscar cuidarte la piel, que se vea, por ejemplo, no hay excesos en los maquillajes, no hay excesos, el cabello, que sea, pues, por ejemplo, un buen trabajo en la belleza, ¿no? Yo digo el lujo silencioso en la belleza, hoy en día es lo que realmente se está cambiando. Mira, muchísimo.
Soledad, estoy compartiendo algunas imágenes, justo los ejemplos que comentábamos abans, ¿no? De Rosalía o de Bill Gates, ¿no? Y hemos visto unos looks de Rosalía que eran muy de carrer, muy senzills, en realidad eran looks que sí. podías trobar qualsevol tipus d'armari, o el bàsic d'un jersey amb una camisa de Bill Gates. Seria un poc això. Camiseta de tirants, negra, bàsica, amb un estampat, en aquest cas a la falda de na Rosalía, és un look de carrer que han triat. Seria un poc aquest estil que tenim a pantalla i que descrivim per als oients, el que exemplifica el luxe silenciós?
Sí. Realmente, de hecho, ella para mí ha hecho una evolución hacia sí. la esencia, hacia la esencia, ¿no? Podríamos también hablar de Anna Hathaway,
sí.
que la estamos viendo, que ha salido en la última alfombra roja sin maquillar, con un cabello bastante natural. Podríamos hablar incluso también de Zoe Kravitz, que la ves también con la melena.
No,
que
necesita
ha
maquillaje, ¿no, Zoe Kravitz?
No, claro. Pero bueno, sí que un poco esa tendencia. ¿Qué es lo que vemos? Pues un cabello muy hidratado, muy cuidado. Las tendencias de los colores en el cabello van hacia los que no necesitan retoque. Piel muy hidratada, muy cuidada. Bueno, pues eso. Esa calma, ¿no?
Para mí ¿Y qué veinat?
Sí.
Cabello limpio.
Sí.
Perquè, clar, si ets luxe silenciós, t'entens a fer-te un banyo cada dia. Que potser hi ha gent que quan veus aquell cambuix dius això no és silent luxury. Això és brutó. Directament. Perquè això també se nota, no? És aquesta cosa sí. com a descarregada i amb maquillatge també, que me recorda una mica les telenovel·les aquelles sud-americanes com a cristal, que quan estaven malaltes anaven amb aquella pell que anaven com a blanques totes, que no se notava el maquillatge. És ara el que se cerca.
Sí.
Maquillatge sense que ho sembli.
A ver, realmente es un poco, yo diría un poco hacia esos años, a esos años 90, 2000, que veíamos esa piel, como tú bien dices, que se ve bonita, que se ve hidratada, que se ve con lustre, sin nada ostentoso, y en el cabello, por supuesto, pues que esté muy bien.
Yo no entenc com el luxe a vegades ha estat de moda, per exemple, en els logos. Jo no sé com hi ha gent que li agrada dur el logo gegant d'una marca luxosa.
Bé, això,
m'imagino
que
ens ho
haurem de explicar, però també el lujo o marques de luxe tenen aquest punt aspiracional, són un poc consola.
Sí.
Potser hi ha gent que està estalviant 4 mesos per poder-se comprar una camiseta de Versace. Si te la compres,
nom,
vols que
no?
Se nota.
Claro.
Que se noti que és de Versace.
Ostres, però...
Yo no? Sí, lo que pasa que es verdad que yo creo que hay que dejar de demostrar, ¿no? Y al final la calidad es calidad, y yo creo que el lujo está no tanto en lo que te pones ni en el exceso, sino en el movimiento, ¿no? En cómo te sienta lo que te pones. Ese es el lujo verdadero, ¿no? Es cómo te sienta. A veces Calvin Klein, por ejemplo, que vuelve... Mira, vuelvo a Rosalía. Rosalía en sus conciertos ha puesto un corner bastante grande de Calvin Klein, con el perfume de Euphoria. Ella ha sacado varios atuendos de Calvin Klein. Y es un poco esa moda de los 90, ¿no? Que era como bastante básica... eso ahora mismo es tendencia. ¿Qué pasa?
Un beset, un poquet, ¿no?
Claro. Pero claro, cuando te lo pones, te sienta tan bien que tu manera de moverte es ya diferente. No es lo mismo que ponerte algo que no, que pues eso, que está lleno de marcas, que parece que te disfraza al final, ¿no?
De totes maneres, és veritat que estem parlant de luxe silenciós, per tant, això només és accessible a segons quines persones, però també és veritat que si la tendència és anar més natural, en Xisco de que na Rosalía va un poc monja, tu deies que era com una tendència a anar més natural, és veritat que aquesta naturalitat, aquesta elegància, és molt molt més innata que una moda. Vull dir que tu te pots posar el luxe que vulgues damunt, silenciós o cridaner, però si no ets elegant de per si, poca cosa tens a fer.
Lleva razón, pero por eso el lujo muchas veces ahora lo que estamos viendo es el es buscar la calma, ¿no? Para mí es mucho más bello ver a una mujer en calma, en paz, es infinitamente más bello que alguien que se pone muchas cosas y por dentro, porque a veces, pues mira, quiero hablar de la cirugía estética. Ahora estamos viendo cómo, cuál es la tendencia que se están quitando.
És que just acabam de dir, no, perquè avui un dels temes que hem abordat a l'inici d'aquesta tercera hora és la reunió dels àngels de Charlie, no?, després de 50 anys.
Eso es.
I parlàvem...
Creo que s'estan llevant.
Aquesta reflexió.
Que s'estan llevant. Les pròtesis, per exemple.
S'estan quitando... Claro. O sea, no sabéis la cantidad de influencers que s'estan quitando los excesos de ácido hialurónico, de botox, porque al final el movimiento...
Perquè, per exemple, morros, que... La tendència durant un temps ha estat de posar-se molt de morro. Això no se pot llevar. Això...
Mira, Néstor Cañada, és petitona. Clar, és que hi ha vegades que quan has recorregut un camí ja és una aposta de per tota sa vida. Sí. No hi ha camí cap endarrere. Per molt que vulguis un morro quan ja l'has inflat, tornar-lo a minvar és molt complicat, Soledad.
Claro.
Per això fa falta més soledades pel món. Abans de fer-te res, que t'ho demanin.
No, jo crec que hay que tener coherencia y sobre todo sentirte muy, muy identificado. Y de verdad, creo que la tendencia... Yo, mi proyecto de vida y profesional es buscar esa sensación de que cuando la gente venga conmigo, pues que intente encontrar su calma y su belleza, que la
que
gente es bella.
Que te sentís també còmode amb allò que
sí,
dius, no?
Sí, claro.
Va quedar clar, Soledad, que en aquesta taula la representant del luxe silenciós seria la Marta Garau, però si na Joana Maroto i jo, que som una mica més de batalla, volguéssim apuntar-nos en aquesta tendència del luxe silenciós, per on hauríem de començar? Per comprar-nos camisetes de cotó bàsiques en diferents colors, però que tinguessin bona
que
caiguda...
Que sabés que bonetgen, no?
Exactament.
És que
el luxe silenciós és bonetjar. Aquest és l'adjectiu, bonetjar. Tu mires a qualcú i dius... Això boneja, i no necessites que t'amossis l'etiqueta.
Ara està dient que nosaltres no
he dit això.
No estic d'acord.
Però bé,
No. A ver, repito, lo que tenéis que... Mira, es probarte prendas, hablamos de prendas, pero también yo quiero hablar de la belleza integral, es decir, de prendas, de la crema que usas, de en el pelo que te pones, qué olor...
Una bona rutina de skincare.
Eso es, de verdad.
Que quan t'atraquis, facis bon olor... És a dir, lo del llevar el perfume no és broma. No. Hi ha gent que t'atraques i dius, per favor, hi ha una cosa que se diu en dutxes.
Mira, para mí es un lujo. Para mí, un objeto de lujo es el olor. Es muy importante lo que acabas de decir. El olor te puede hacer rechazo. Esa persona puede caerte muy bien y de repente... Pero puede, no solo su olor corporal, sino que el perfume que usa te echa para atrás. Y eso te hace ya...
Que también es potentot, así
sí,
como molt...
Sí, que no va contigo. Y ya te... O sea, por ejemplo, es que realmente tú hueles algo o te encanta y ya te enamoras y dices, madre mía, esta mujer pasa en el movimiento y qué olor. Y ya... Quiero conocerla.
Claro.
Y lo contrario, ¿no? De repente que alguien te huela mal y hagas como...
Hi ha gent que és com un
ambient... patxuli.
Sí.
Hi ha gent que és com un ambientador, que quan passa va deixant com una espècie de rastre que te quedes allà ensumant una bona,
sí,
una bona estona.
Sí, per a mi el olor, igual que la música... són lo que más...
A més, Soledat, aquesta proposta holística que mos fas, si ja és skincare, colònia...
Però és interessant, perquè
és qüestió d'actitud. Musical,
és ja, qüestió d'actitud.
Sí, però han de dur un fil musical incorporat quan mos trobem un colcú. Llavors, trobar les camisetes bàsiques que mos quedin bé. Ara entenc perquè el luxe silenciós no està a l'abast de tothom, perquè és que m'hauria d'aixecar a les 3 des de matí per poder arribar silenciado a sa feina.
No,
complicat.
Esto es un pequeño trabajo que al final lo integras en tu rutina.
Per
sin
tant,
más.
És un tema de constància
sí.
i una concepció holística
sí.
de lo que volem projectar.
Sí.
No és tant allò que mos posam, sinó lo que volem projectar en la nostra presència.
I si tens dubtes, punt. Xisco, projecció. Sempre pots demanar als professionals, però això nosaltres tenim en la Soledad Rebollar aquí,
clar.
Perquè no tot ho tenim, clar, i se poden cometre errors, i a vegades és vera que els professionals te diuen, mira, això t'aquina, però de cinema, no? I és vera que...
De luxe silenciós.
Sí, clar. Millor, molt millor. Això te queda de luxe silenciós. Un fenomen que ha arribat per quedar-se, Soledad, moltíssim. moltíssimes gràcies, com
Muchas
sempre.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Uns consells. És dijous, ens encanta, perquè parlam de sèries i perquè s'acosta el cap de setmana. El dia que tingui molts diners, el que voldries tenir. Només vull veure bitllets de 100. Sonar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Jo sé que no és culpa ser milionària. Perquè em tanquin al Louvre així com al mapa.
Pokémon money la mixtape.
Cada dia celebrada el meu cumpleanys. I dos llopars corrent pel jardí de casa. El que voldries tenir. Pokémon money, man. Només vull veure bitllets de 100. Pokémon money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Pokémon money, man. Només vull veure bitllets de 100. Pokémon money, man. Porto dos o de març, fets amb el coberts de diamants. I un bloc de caviar bang-bang, que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat, perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial, i em menjo jo sol en gelat. Cada xampà, tot i botelles, vaig a juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la banda a teatreprincipalinca.com. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Comentàvem abans dels anuncis, és dijous, ja ens acostem al cap de setmana i això significa moltes coses. Entre d'altres, poden fer molt de plans. Bon temps, avui sí, però a partir de dissabte és veritat que empitjora un poc, per això tenim el pla perfecte, descansar mentre miram una sèrie, aquell moment de sèrie, de sofà i de crispetes.
Crispetes i sofà. Feel buried alive, this city is
airtight. Suffocating lonely in the crowd. I si ja estem en moda sèries, li podem demanar a Joana Maroto, men, que mos recomana.
I de mira, vos dono moltes coses, fins i tot una bona playlist que fa ballar en aquest Jaume, i això m'encanta. Arriba el moment de posar-nos al dia amb les plataformes, perquè aquesta setmana venen cosetes bones, estrenes potents, i per a tots els gustos també posaré de dia. Començam amb una de les més esperades, sobretot pels qui ja van seguir el conte de la criada, són Los Testamentos, que ja està disponible a Disney Plus des d'avui mateix. Escoltau. I'm not really sure what year it was. I know I still had my dollhouse. It looked just like our real house. Some dolls were always busy. Others were always doing the important work. Vinga, vos expliques la continuació directa del conte de la criada, el cuento de la criada, basada també en la novel·la de Margaret Atwood, però aquí seguim, podríem dir, la nova generació de les joves dins Gilead. Les protagonistes són dues adolescents, d'una banda tenim en Agnes, que és criada dins del règim i que ja vos he avançat abans, però he fet un petit spoiler, és la filla de Najun. Protagonista absoluta de la sèrie El conte de la criada. L'altra de les joves és Nadeisy, que arriba de fora de Gilead. La introdueixen ja de gran, diguéssim. La seva relació serà clau per qüestionar aquest sistema tan opressiu. El repartiment hi trobam a Anne Down, que reprèn el paper de la temuda tia Lídia, que supos que la recordeu si heu vist la sèrie, i també la jove Chasey Infinity. És un drama, és molta tensió i és una crítica social també molt contundent en aquest temps que corre, en Xisco.
Però, Joana Maria Maroto, ens pots avançar qual qualque cosa més serà tan dura com, per exemple, el conte de la serventa, que ja n'hi va per pa i per sal i per tots els gustos.
Va ser dura. Jo crec que de les més dures que jo he vist, me va costar molt veure-la, però precisament va ser molt bona per poder també fer-te una idea d'allò que volia explicar i narrar. Bé, en aquest cas, t'he dit, Xisco, Nadal Enfedake, que narra la història sobre el pas de la maduresa d'aquesta nova generació de dones dins Gilead. Podríem dir que Agnes és una jove obedient, piadosa, clar, ha viscut tota sa vida dins Gilead, ha après a creure, per dir-ho d'alguna manera. I Nadeci, just, acaba d'entrar dins Gilead. Per tant, és tot el contrari a allò que és Agnes. El vincle entre elles dues se converteix en un catalitzador que transformarà el seu passat, el seu present i el seu futur. No sé si vosaltres, després d'haver vist el conte de la criada, sereu capaços de, o voldreu veure aquesta sèrie.
I jo t'he de dir que és que no he acabat el conte de la criada, perquè vaig trobar que
s'estirava un poc. Sí, que se va estirar molt.
Sí. I quan tens xiclet. Aquesta sensació, que m'ha passat amb algunes sèries, és vera que t'atures de veure-la, però crec que té molt bona pinta.
Jo vaig fer un grau, jo vaig deixar la segona temporada,
igual
però
jo.
Cal haver-ho vist tot per poder enganxar aquesta sèrie.
Jo he de dir que jo sí que tenia la necessitat de veure el final, de com ha tancat cercle, no? Clar, ara si me demanau, jo faré un spoiler i vos enfadareu, perquè no l'heu vist.
És que, mira, m'ha llegit.
Però jo sí que tenia la necessitat de veure com tancaven aquest segle, que per jo no va ser el millor final, però... Aquesta Jaume crec que està d'acord amb jo, però no puc dir res més. Si voleu, l'heu de veure, per si voleu tancar l'altre
també. Home, si el banco que mos deixi la possibilitat de triar.
M'ho duix una comèdia, això és spoilers.
No és la Joana que els fa.
Clar, però ja, vosaltres no em voleu sentir.
No, però a mi m'és igual, però pens que si el conte de la serventa va acabar fa 2 anys...
Se pot.
Si sí, no vaig errat,
a partir de quan,
si en 2 anys no has trobat un moment per veure la sèrie, arribarà un moment que també se pot parlar...
O sigui, a partir de quan poses el llindar?
No ho sé, podem parlar del Quixot, i de què va el Quixot, i de què en el final, en Alonso Quijano, diu allò de Sancho en los nidos de antaño, no hay pájaros o gaño, i se mor. Això se pot comentar, o trobes que des del segle XVII no has tingut temps de posar-te al dia
en la
narrativa hispànica? No sé on posar la línia. No ho sé, és
en tot cas,
jo només diré això, que jo tenia la necessitat de tancar el segle, l'he tancat, ja l'he vist, molt dura, i sobretot, al final, és vera que...
L'important, et veuràs aquesta.
Jo sí.
Dels testaments.
Una anotada, jo.
Una anotada, anem a més coses.
I crec que Joana Maria Maroto Munà, que ara canviem completament de registre amb una sèrie que se diu Errores Èpicos, que s'estrena avui a Netflix.
Però si qualcú no sabia el meu nom complet, per favor, en Xisco Nadal s'ocupa de que...
Això és per quan telefonin de CGM, que si sa gent els demanen quina és la locutora que t'acau millor, Joana Maria Maroto Munà.
Exacte.
Així ja podran dir-ho.
Joana Petzamits, en clau de comèdia, mos arriba aquesta segona proposta, una sèrie que parla de dos germans, tracta de dos germans absolutament desastrosos, no em fan cant de bona, que acaben fent feina, que acaben fent feina, atenció, per un gàngster, i tot surt malament.
En los proverbios se dice que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro.
¡Tú de rodillas!
¡Eh, estás gritando!
¡Os vuelo la tapa de los sesos! ¡Te estás poniendo muy dramático! ¡Me habéis robado y lo vais a recuperar!
Tienes que devolver el collar ahora mismo.
¿Has comido falafel?
¡Nicolás! ¡Es que te has vuelto loca!
El miedo... habilitat.
Ja ho podeu mig intuir, no? Dos germans que són un desastre per complet, que no en fan cant de bona. Ja podeu esperar que també està molt farcida d'humor absurd, situacions caòtiques i molt de ritme, sí, té molt bon ritme. És ideal si cercau una cosa lleugereta per desconnectar i riure una estona, Marta. Ben que dic que si no volies una cosa intensa...
Com a mi, els de gàngsters m'agraden. Jo soc fan de Los Soprano, que crec que és una sèrie que no
te
pots morir. No, és el mateix, no és el mateix ni molt manco, però sempre aquestes sèries que tenen a veure amb els gàngsters, màfia, que més tenen un toc d'humor,
perquè
no?
Però és curiós, no?, perquè de desastres que són, acaben fent feina per uns gàngsters, per tant, bé, és com molt surrealista, i per tant també hi riure moltíssim. És històric que segueixen aquests dos germans, que com dèiem són un desastre, que només volien fer una bona acció, fixa't tu, volien fer una bona acció.
Tu comença amb bona intenció.
Sí. I bé, volien ajudar una predineta i tot els surt malament. Acaben sense voler ficats en el món del crim organitzat. Aquest és el nivell d'aquesta sèrie.
Diuen que el camí a l'infern està empedrat de bones intencions.
Exacte, també és per a Xisco. A partir d'aquí, una cadena d'errors, de decisions dubtoses i situacions cada vegada més surrealistes, com cada vegada va pitjor, més s'enreden, però clar, a mig de tot aquest desastre també hi ha família, emocions i aquell puntet de som un caos, però som així i mos estimem així, que també està molt bé. Tot plegat amb aquest humor àcid, ritme ràpid i personatges molt peculiars, perquè, per exemple, ràpidament vol dir que hi ha en Dan Levy, que és el germà responsable que fa de capellà, i intenta ser responsable, però no veig gens. Després hi ha na Taylor Ortega, que posa el sarcasme i la mala llet a la història. I na Laurie Metcalf, que és sa mare, que és intensíssima, intensa a nivell màxim, i que també com que ho acaba de retorçar tot, no? I la resta de la família tampoc ajuda gaire, també vos ho he de dir. Una comèdia de catàstrofes quotidianes on cada decisió és pitjor que l'anterior i que precisament això és el que fa que vos enganxeu.
I atenció, perquè la tercera proposta que ens fa avui na Joana Maria Marató Munà apel·la directament a la nostàlgia. No és Malcolm in the Middle, no. Malcolm al mig, sinó Malcolm de mal en peor. I la podrem veure també a Disney.
Exacte, abans parlàvem de Los Angeles de Charlie, també una mica per nostàlgia. Ara parlam d'aquest retorn molt especial. De més de 20 anys després, Malcolm torna amb més coses. Només són 4 episodis, vos he de dir que, per tant, tindreu por de fer vorero. Però també hem de dir que el punt fort és que gairebé hi ha tot el repartiment original de la sèrie Malcolm in the Middle. És a dir, tornarem a veure en Frankie, en Brian, en James, entre d'altres, no? Si voleu, fem una espipellada de com sona i de com es veu aquesta sèrie.
Oye, ya os llamo luego.
Vamos, Dewey, ya lo has visto mil veces. Por abajo.
Sí, estoy diferente.
Sí, ja només la primera escena ja mos posa en situació, no han canviat, són els mateixos de sempre, la història mos mostra, en aquest cas, en Malcolm d'adult, que vos he de dir que jo crec que l'han hagut d'encorbatar una mica per parèixer major, perquè està talment 15 anys, aquest atlot, però ara té una filla, i s'ha obligat a retrobar-se amb la seva família, que també és un caos de família. Ja vos podeu imaginar que tot serà també caòtic, és una combinació de nostàlgia en aquesta sèrie, humor, que pot funcionar molt bé tant per fans de sempre com per nous espectadors. Vull dir que no fa falta haver vist l'anterior per poder veure aquesta, si les que la voleu veure. Vols la vareu veure,
no,
Malcolm in the
Middle?
Xisco?
Jo algun capítol, però no...
Com a...
Sí, d'això que te la topaves a la tele i la miraves, però no és, no va ser una de les meves sèries de referència.
Per ventura també, per edat, no mos va tocar tant.
No.
Però per explicar-ho...
Té coses bones i d'altres que no tant.
Exacte, però per explicar-ho, és una família peculiar, amb històries peculiars, una vida peculiar que va fer fa 20 anys que molts vessin en ells, aquesta família, una manera sana i divertida de riure dels desbarats i fins i tot un pot de les calamitats que les passaven aquesta família i també les que mos poden passar en altres, no? És una manera de, també de riure-te de tu mateix. Recomanable, sobretot, si la vareu veure en el seu moment i, sobretot, si voleu riure una estona. Són 4 capítols i la teniu a Disney+.
Home, les rialles garantides, sens dubte. Joana mos du unes recomanacions que tenen un pot
eclèctiques
de tot, des de misteri, humor, veritat. O sigui que teniu per triar... Ai, anava a dir bon cap de setmana, company, no?
Quasi.
És quasi. Exacte. Parlem d'esports, de l'actualitat esportiva. I el repàs ve de la mà de Toni Fuster. Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Doncs avui parlarem del Mallorca. Avui tindrem un convidat com a Sergi Darder, un dels futbolistes importants d'aquest Real Mallorca i que es troba en un bon moment per afrontar aquesta recta final de la temporada amb l'objectiu, lògicament, de la permanència. Per tant, avui, a partir de la 1:05, el programa Esport 3, Sergi Darder serà protagonista, i a banda també d'aquesta actualitat del Real Mallorca, parlarem un poquet també de la Champions, aquesta passa de gegant i vespre de l'Atlètic de Madrid per classificar-se per les semifinals després d'imposar-se per 0-2 al Barça, al Camp Nou, per tant, ho té tot a favor en vista el partit de tornada. De tota forma, serà el Metropolitano el que dictarà sentència la setmana que ve. Bon partit del conjunt entrenat per Diego Simeone. També veurà que va jugar en l'avantatge que el Barça li expulsaren a Pau Cubarsí a la primera part i, per tant, també era un factor que s'ha de tenir en compte o s'ha de tenir en compte. Gran gol de falta de Julián Álvarez, que va fer el 0-1 i Sorlot va marcar el 0-2. Seran els temes principals, també per veure un poquet d'aquest congrés en el que participen diferents esportistes i conferenciants, organitzat per la Federació de Futbol de les Illes Balears. Primer congrés de violència al món de l'esport. Escoltarem alguns dels protagonistes present, com dic, en aquest congrés.
Toni Fuster, moltíssimes gràcies. Repassa ara el contingut del programa al dia. A Menorca, com es presenta el dijous, Clara i Mamí?
Molt bon dia. Avui parlarem de l'arrencada de la nova temporada de llagosta i dels factors que estan condicionant aquest vent que hem patit a Menorca i l'increment del preu dels carburants. Ho farem amb l'Oriol Riera, pescador de la confraria de Fornells. Després rebrem aquí els estudis na Teresa Cugat i na Llucia Mascaró. Són les dues noves síndiques que formen part de l'equip de la Sindicatura de Greuges, juntament amb el doctor Navas, per vetllar pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'administració insular i també els ajuntaments de Menorca. A la recta final del programa conversarem amb Simon Maia. Ell és un jove pianista de 15 anys amb trastorn de l'espectre autista menorquí que serà demà fent un concert a l'Auditori de Ferreries per commemorar i per parlar del Dia Mundial de l'Autisme. Un concert i, a més, una xerrada. La salutació musical serà a càrrec del duo de música metal Fornaris.
I acabam amb Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui, com fèiem el primer dijous de cada mes, dedicarem el nostre espai de debat polític a analitzar assumptes d'actualitats relacionats amb les competències del Consell de Formentera i, evidentment, també dedicarem un espai per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia.
Jaume Noguera, el dia a Mallorca, per on passen els continguts?
Mira, peguarem a l'Albufera, també parlarem d'economia circular, d'un Google Maps per saber on has de muntar el teu negoci i d'autoconsum elèctric, que ja n'hi ha un caramull de pobles.
Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dijous. Gràcies per seguir-nos.